Eloi, t'has trobat algun cop amb algun company que hagi dimitit abans d'hora per falta de paciència o que directament hagi dit no vull jugar?
Ostres, doncs hauria de fer memòria.
No cal que diguis noms, però...
No, algun ben enfadat, segur, però amb aquesta contundència, com em penso que sé per on vas, de negar-te, i en aquest nivell, sobretot, el futbol de màxim nivell professional, crec que no m'hi he trobat mai.
Passa, passa. Ja ets dins del Girona reservat. Amb Eduard Solà.
Si sou del Girona, aquest és el vostre espai. Si no ho sou, també, però no haureu estat mai tan feliços. Benvinguts al 8è capítol de la tercera temporada del Girona Reservat, el podcast que fem cada 15 dies per parlar de l'actualitat d'un Girona que continua en zona de descens, tot i que ve de guanyar el primer partit fora de casa de la temporada i de trencar diverses estadístiques que tot seguit repassarem, i que continua amb el problema a la porteria, del qual Mitchell ja no se n'ha amagat i n'ha parlat molt clar. Livakovic va dimitir molt aviat, no va tenir paciència, i ara que potser jugaria ja no ho vol fer per poder marxar al mercat d'hivern. I clar, el Girona haurà de fitxar un altre porter, com ja li va passar al mercat d'hivern de l'any passat. I per parlar-ne, avui de convidat tenim el Girona Reservat, un exporter del Girona, Toni Soler. Què tal? Benvingut al Girona Reservat.
Molt bé, moltes gràcies.
Segueixes de prop l'actualitat del Girona? Abans t'havíem vist en molts desplaçaments, molt sovint també a Montilivi.
Sí, no, evidentment el Girona és el club que portem a dins, en el cos, de tota la vida, i molts anys jugant al Girona, pues, porta això, que no t'oblidis mai del Girona, i sempre que puc vaig al camp, sempre que puc vaig als desplaçaments. Ara porto un parell d'anys que no he pogut per motius laborals, però suposo que aquest any, ara al gener, ja començo a estar més tranquil·let i us podré acompanyar en algun desplaçament.
Quan et vaig dir si volies venir al Girona Reservat, et vaig dir que parlaríem de Livakovic. Ara parlem de seguida de Livakovic, però abans, tots dos, què creieu que pot donar la victòria de divendres passat a Donosti, Toni, Eloi?
Ostres, doncs molt. Crec que és clau per la classificació, perquè crec que una derrota hauria complicat molt les coses, i totes les alarmes, si encara no ho estaven, s'haurien encès, i després per l'estat anímic del futbolista, no? I que curiós, no? És el futbol, la roda de premsa prèvia al partit, una roda de premsa especial, diferent, on Mitchell podríem dir que explota, no? Això segur que va comportar un ambient enrarit en el vestidor, no? I quan a vegades en el futbol passa, quan més sembla que tot anirà cap a un costat malament, l'equip tampoc fa un partit excepcional ni brillant, però aconsegueix una victòria clau contra un rival directe ara mateix. Per tant, bé, segur que porta això, que el jugador torni a recuperar aquesta confiança i que encari el partit de l'Atlètic de Madrid, que sabem que serà molt difícil, no? A un nivell d'autoestima i d'haver recuperat el seu futbol més alt del que estava.
Toni?
Sí, completament d'acord amb el que diu l'Eloi. Inclús jo afegiria el fet de que la tertúlia nostra avui aquí, pues, és molt diferent, havent guanyat el camp de la Real Societat, que no pas si haguéssim perdut, no? Que més o menys poder quasi tothom no es pensava que hi hauria aquest resultat, i ha donat aquesta sorpresa. De fet, el Girona ja porta 4 o 5 partits que poder ha canviat la dinàmica, poder no ha tingut la sort amb els resultats, però jo crec que s'estan fent les coses bé, i jo crec que aquests 3 punts han sigut no solament perquè la Real Societat no se'n vagi, sinó per donar un toc d'atenció en els que estan a darrere i els que estan a la vora nostra, per dir, estem aquí encara.
L'Eloi ja ens ha donat la seva opinió algun dia. Tu pateixes per baixar?
A veure, esclar, és que el món del futbol és tan complicat i tant, que no depèn només de jugar bé o tenir bons jugadors o d'això. A veure, passant-nos pel cap, qui dirà que no ens passa pel cap, no? Però s'ha de confiar que tenim un bon entrenador. Jo crec que aquests 3 punts del camp de la Real Societat, jo crec que això ha de ser un inici de començar a agafar punts i escalar posicions. Jo patir, no, però esclar, estem allà per patir.
Fa molt de temps que el Girona no guanyava fora de casa, va ser el dia de Valladolid, va trencar diverses estadístiques, que ara els repassem a la secció, com sempre fem, de les cabòries d'en Xevi Soler. Què tal, Xevi, com estàs?
Què tal?
Com ho veus tot plegat?
Bé, ho veig perfecte. Ho veig una mica millor que la setmana passada, sobretot per aquest 1-2 a Noeta, que trenca, jo crec que l'estadística més heavy que hi havia, que és la de remuntar un partit i acabar-lo guanyant. Una cosa que no passava des del 4 de maig del 2024, ho hem anat dient, era la jornada 34 d'aquella Lliga Fantàstica del Girona, que va acabar tercer. Va ser Montilivi contra el Barça, recordem que es va avançar Christensen al minut 3, va empatar Dobbik, es va tornar a avançar el Barça amb gol de Lewandowski, però el partit s'acaba guanyant 4-2. Des d'aquell dia, recordeu, 4 de maig del 2024, no es remunta cap partit. Cap partit que es comença perdent s'acaba guanyant. Això quan significa? Són els 4 partits que queden de la 23-24, tota la Lliga passada, els 38 partits, i les 15 primeres jornades de la 25-26. 57 partits feia que el Girona no remuntava un partit començant perdent. D'aquests 57, pràcticament la meitat, 27 partits, el Girona ha començat perdent. D'aquests partits, només 4 els ha aconseguit empatar, 23 els ha perdut. Aquesta dada diu molt de la capacitat de reacció. Si parlem amb dies, la xifra és espectacular i potser és el que més podries fer un titular, no? Són 587 dies sense remuntar un partit, el que és el mateix, un any, 7 mesos i 8 dies. I potser l'estadística que esperem que amb aquesta victòria es trenqui és quants punts ha sumat el Girona després d'aquesta remuntada. Doncs ha sumat, entre el que queda de la 23-24, tota la 24-25 i aquests primers 15 partits de la 25-26, 60 dels 180 punts possibles. Això és un 33%, xifres que no donen ni molt menys per salvar-se. Ja ho va fer dures penes la temporada passada i aquest any no ho feia perquè estava i està encara en descens. Per tant, ratxa trencada, esperem que dinàmica canviada després d'un any, 7 mesos i 8 dies, jo diria que especialment dolents.
Toni, què diuen aquests números?
Bueno, els números són els que són. Jo llegia l'altre dia que la segona volta de la temporada passada ja portem més punts en aquesta. Mm. Vull dir, vol sí. dir que, no sé, jo crec que és molt important és la victòria de l'altre dia pel camp que és, per l'equip que és i per la necessitat que teníem. Jo crec que jo ara a partir de diumenge, clar, tenim l'Atlètic de Madrid, que també és un os a la faixa, però també és un partit que potser pues, pots acabar de fer el tomb, però jo el joc del Girona aquests últims 4-5 partits, perquè en el camp del Betis recordo el fallo de l'últim minut de l'Esprilla, que allò t'ensenyen com has de xutar quan tens 5 anys i vols jugar a futbol i va fer malament.
Fins i tot l'Eloi ho faria.
Aleshores, no, o hasta jo el poder.
Per cert, que, ara que deia això de l'Eloi, que té un molt bon record de Guadalajara,
ah, sí?
On te va jugar al Barça ahir, eh?
Sí.
El recordo aquell gol teu, eh?
Sí, jo diria que és el... No en feia gaires jo de gols, no? Però crec que és el que guardo un millor record, juntament amb el del Depor, però crec que és el més maco, i va ser però, en aquell camp.
Però vas quedar en segon pla, perquè després va i Ferran Coromines fa un hat-trick a Guadalajara, no? Que guanyeu 1 o 2-4, crec que aquell dia
guanyem, sí, 2-4 o 2-5, però fa... no recordo els golejadors,
sí, tu en fas un i en Ferran Coromines en fa 3, ser... per tant vas quedar fins i tot en segon plan.
Imagina,
i et van donar importància.
Pocs gols que faig i a sobre no se'n valoren, però bueno, sí, el que dèieu vosaltres sobre el tema aquest de com afectarà. No, els jugadors no... Mai tenim les estadístiques tan clares com ens les presenta en Xevi, ni molt menys, però sí que tenim el pensament de que, ostres, quant temps fa que no aconseguim remuntar un partit que ens comença perdent, no? Quant temps fa que no guanyem fora de casa? I això una mica... influeix, no?, en la manera d'encarar, en la confiança del jugador quan juga fora de Montilivi. Per tant, jo crec que aquesta victòria, a part de lo que deia en Toni també, de la importància en quant a punts, que és molta, crec que tindrà repercussió, no hauria de tenir, perquè crec que permetrà un alliberament també en els jugadors, en aquests fantasmes, no?, de nosaltres no som capaços de guanyar fora de casa.
Tots dos esteu al cas de la problemàtica a la porteria del Girona, com dèiem fa uns moments, reconeguda ja obertament pel mateix Mitchell, que fa uns dies va reconèixer que després del dia del Llevant, d'aquell 0-4 Livakovic, estava convençut que li havia arribat l'hora, que l'entrenador li va dir que no el veia preparat i que a partir d'aquí ja va baixar els braços i li van dir que no volia estar aquí. Va venir el partit de Copa, al camp del Constància, va haver de dir que van dir des del club que tenia mal d'esquena i a partir d'aquí dimissió de Livakovic, que vol marxar per poder jugar al Mundial. I el debat es va obrir amb les errades de Gazzaniga a Elx. Primer de tot, tema general, què consideres, Toni, tu com a exporter, que li pot passar pel cap a l'Ivakovic, que li pot passar pel cap a Gazzaniga, i com que també em consta que ha sigut entrenador de porters, sí. Fins i tot d'una col·laboradora nostra com és la Susi Sala, que ens ho va dir ahir.
Exacte, sí,
doncs
sí.
Què penses d'aquesta situació?
A veure, jo el tema de la porteria és que és un tema tan complicat, i un exemple proper el tens també amb el Barça aquest any a principi de temporada, no? El problema és quan tens dos bons porters, que és clar,
un jugador... I el Girona els té, dos bons porters?
Jo crec que sí. Sí. O sigui, comptant el croata i el... Mm-hmm. És que jo en Gazzaniga... A veure, en Gazzaniga aquest any sí que ha tingut dos partits amb uns errors, no diria de pati de col·legi, sinó diria de circo, perquè vull dir, no és lògic ni normal un porter de la seva categoria que els tingui. Però han sigut dos partits. Jo crec que hi ha hagut altres partits que ens ha defensat punts i ha guanyat punts. Si el míster no fa el canvi, per alguna cosa deu ser. Nosaltres no estem en el dia a dia dels entrenaments, que és realment on te veus tu els jugadors que estan preparats per jugar o no jugar. Clar, jo també entenc ell que si no juga no anirà al Mundial, però clar, també venia d'un equip que no jugava. Aleshores, poder hi ha alguna cosa més que se'ns perd pel camí. Jo realment, un jugador que et digui que no vol jugar, jo automàticament jo tindria molt clar que el camí és obrir la porta i que se'n vagi, perquè a veure, si ell el que vol és jugar i li dona l'oportunitat de jugar i no vol, o que hi ha alguna cosa més que ens perdem i no sabem, no? Però jo crec que el problema de la porteria de tots els equips, si tens dos bons porters, el tindrà sempre.
I s'ha de saber gestionar bé, no? Perquè
sí,
un lateral o un central el pots canviar.
Per perdre temps el farà sortir els últims 5 minuts i jugarà i estarà content. Però quan porter fer un canvi a la porteria, en aquests nivells és complicat. Ja dic, mira, el Barça mateix, a principis de temporada, també va tenir aquest mateix problema.
Eloi? Va fer bé, Mitchell, d'explicar la situació i aturar els comentaris que hi havia hagut i explicar el que hi havia?
Aquest tema és, com deia Antoni, molt complex. Jo crec que va fer bé, sí, i que segurament s'hauria d'haver fet abans. Jo li dono molta importància sempre al poder explicar les realitats de les coses, eh? Ja conec bé el món del futbol i sé que moltes vegades no es pot ser totalment transparent, però és que al final moltes de les crítiques o els comentaris podien anar directes a Mitchell, perquè la gent... I crec que amb motiu molts no podríem entendre com no hi havia un canvi a la porteria. Evidentment és complicat, és una posició molt peculiar la del porter, però és que Antoni ha defensat una mica el gremi dels porters, però és que n'han estat dos dies. Si aquesta temporada, amb els gols encaixats que porta el Girona, evidentment no són només responsabilitat
màxim,
de Gazzaniga, no?
Màxim encaixat.
Amb moltes errades per ser un porter clares que han costat punts que ha patit Gazzaniga. Si no hi ha un canvi aquí és perquè hi ha alguna cosa que es podia intuir, però que Mitchell es va posar davant dels micròfons i va explicar la realitat. Crec que s'havia de fer. Després a mi em sorprèn molt que un jugador pugui dir no jugo i així estan les coses. El futbol és un món a part, si qualsevol treballador de qualsevol empresa diu això, no sé com respon el seu cap, el seu jefe. I a mi una reflexió que ja he fet moltes vegades és que em sap greu que el Girona hagi pogut tenir la capacitat econòmica, hagi tingut
o de convenciment de convèncer,
hagi
no?
ja tingut la capacitat de convenciment per poder fitxar el porter titular de la selecció croata i que els gironins i gironines no puguem veure el rendiment i marxi aquest jugador sense haver debutat amb la samarreta del Girona. Crec que és algo incomprensible, una pena, i aquí també, no?, diu una mica de la implicació quan porta jugadors d'aquest renom que pràcticament segurament no saben ni on està Girona o que només ho sonen, no prioritzen el club i no prioritzen l'equip, com s'ha vist en aquest cas, i prioritzen només el seu interès personal, que és jugar al Mundial amb Croàcia.
Em consta que fins i tot el representant i el porter Livakovic van quedar contents i van agrair que Mitchell expliqués la veritat.
Sí.
Tot bon, i que li va...
No ho sé.
Sí, no, em consta.
Em consta això. no ho sé, perquè és clar, al final com queda el jugador, no? I de cara als altres clubs, té un futur encara llarg, no? En els clubs no els agrada, en els entrenadors no els agrada que hi hagi un jugador a la seva plantilla que tingui els precedents, que amb la necessitat com té el Girona en aquest moment a la porteria, de sumar punts, et digui que ell es nega en rotuna a fer la seva feina, perquè al final són treballadors, no? A fer la seva feina. No ho sé si el beneficiarà o el perjudicarà en un futur.
El fet de donar-li l'oportunitat de jugar, dius, ostres, el que vols és jugar, doncs ara el tens aquí, no?
Vull dir, i ara el faria jugar.
Home, jo ara ben dit això, que és complicat.
No jugarà, perquè evidentment no marxarà i marxarà, no, però ara Mitchell sí que el faria jugar si pogués.
Sí, bueno, segons es va dir, li havia ofert el jugar de titular i va dir que no. Clar, si et diu que no, pues, què has de fer? Clar, és que és molt clar, jo ho tindria claríssim. Aleshores, és un tema que el fet d'explicar-ho i dir-ho pues, aclareix molts dubtes de la gent que pugui tenir que estan fora de l'àmbit del Girona. No?
Perdoneu, aquí hi ha uns contractes i uns còdics interns.
Mira, en Xavi, que ara ho explicarà, que ell diu que això no sé si seria... si es podria ser sancionable.
A veure, evidentment és sancionable, suposo, sí. Però has de demostrar-ho. Clar, és que jo pensava que un jugador es negui, és que com un treballador, si jo em nego a fer la meva feina, li dic al meu cap, em diu al meu cap, has de anar a tal pavelló, no vull. A mi em poden sancionar. El que passa és que el cas de l'Ivakovic serà la paraula de Mitchell o la paraula del club contra l'Ivakovic, a no ser que hi hagi alguna conversa gravada. Clar. Que l'Ivakovic diu, i això no hi serà. Per tant, és impossible demostrar-ho.
Poder?
No. Bueno, en principi no. El tema és
cap equip firmarà un contracte que et sancionó si...
No, ho dic en el sentit de que si no jugues puguis marxar lliure.
Bé, en aquest cas, com que hi havia la possibilitat d'anar... que si no jugava al Girona podia anar a un altre club, però pel tema aquest de la UEFA, que no pot jugar més de dos equips
diferents.
Contractualment, sí. Ja ho ignoro, però no crec que hi hagi res, simplement s'ha mirat de... que Mitchell ho ha mirat de gestionar de la manera que ha pogut. Però, esclar, no sé si aquí se li podria dir, no, i tu t'has negat a jugar. Suposo que internament és una cosa complicada, també.
Però, evidentment, que...
I hi ha algú que diu que per què el convoca l'Ivakovic, si hi ha... Si, per què va donar-ho?
Si ha dit que no. Jo això és el que vaig... Quan ho vaig veure em va estranyar moltíssim, això. Em va estranyar moltíssim, perquè dius, coi, si t'ha dit que no, perquè, clar, si es fa mal l'altre, què faràs?
Bueno, aquesta és la... Home, encara ens queda una...
Jo tinc una teoria aquí...
Que l'Ivakovic, si es fa la lesió en agatzènica.
Per això mateix.
Ell voldria posar l'Ivakovic, Mitchell voldria posar l'Ivakovic, però no, l'altre...
No té... És que no...
Jo m'hi va estranyar molt quan vaig veure que estava en la banqueta.
I diumenge tornarà a ser a la banqueta.
Que es faci mal, què faràs? Ell no sortirà i... No sé.
Jo penso una teoria aquí, que potser... no ho sé, ara és... de veritat que una teoria és opinió, no informació, però potser... puteges més el jugador fent-lo viatjar i estant amb la rutina de l'equip que no que estigui tranquil·lament a casa veient-les passar fins que marxi. No sé si fins i tot Mitchell ha arribat a pensar això.
No ho crec. Pel que va dir és que no crec que hi hagi, coneguent una mica Mitchell, no crec que hi hagi certa tensió més enllà de que un treballador et digui que no vol jugar, però ell fins i tot ho deia, no? Que, ostres, que és un tio proper, un bon tio, però que ha decidit això. Evidentment, els contractes que firmem els futbolistes, allà es posa explícitament que tu has d'estar preparat per al que necessiti el club, etcètera, etcètera. Per tant, clàusules n'hi ha. Com deies tu, evidentment no hi haurà una conversa de WhatsApp on podràs demostrar que l'Ivakovic li diu a Mitchell, en anglès, suposo, o no sé en quin idioma, no vull jugar, però, evidentment...
Potser va ser en croat i Mitchell
no ho entendre. Però aquí el Girona, i segur que ho està fent, ha de defensar els seus interessos, perquè és el principal perjudicat.
Toni, tu, tècnicament i amb tot, Gazzaniga és millor que l'Ivakovic o l'Ivakovic és millor que Gazzaniga? Pel que has pogut veure, perquè l'Ivakovic no l'ha vist.
Sí, és que no l'he vist. Jo soc Gazzaniga, o sigui, jo és un porter que crec que ens ha donat molt en el Girona. Evidentment, aquest any hi ha hagut dos partits que han sigut, ja dic, com he dit abans, no de pati de col·legi, sinó de circo, però jo crec que és un molt bon porter, el Gazzaniga. És un molt bon porter.
què hauria de fitxar o qui hauria de fitxar el Girona en aquest mercat d'hivern, perquè l'any passat es va fitxar Krapitsov, al final, com que va marxar també Pau López, ho dic amb el bon sentit de la paraula, amb aquest tritura porters suplent que és Gazzaniga, què és el que hauria de buscar el Girona? És a dir, s'ha parlat de Diego Conte, del Villarreal, que és el tercer porter, s'ha ofert també Álvaro Fernández, el tercer porter del Sevilla, que tampoc té espai allà. Més enllà dels noms, què hauria de fitxar
aquí,
el Girona?
Aquí dependria una miqueta de si en Michel segueix tenint confiança en Gazzaniga, perquè, esclar, si s'ha de fitxar un porter bo, és perquè vingui a jugar. Clar, si s'ha de fitxar un porter perquè estigui en el cas d'en Livanovic, pues ha de ser un porter diferent. Clar, no sé les intencions de Michel per un davant, si continuava en Gazzaniga o no. Jo, la meva opinió molt personal, ja dic, jo soc molt Gazzaniga, jo crec que hi ha altres posicions del camp que convindria més reforçar-los que no pas la porteria. Meu opinió personal, eh?
Però si marxa l'Ivakovic, n'has de portar un, perquè Krapitsov...
Sí, però esclar, és el que dic, que si ell segueix tinguent confiança en Gazzaniga...
Ho s'hauria de portar...
Un complement,
un porteret. Un porteret, per dir-ho d'una manera, perquè ens entenguem.
Aquí no ens posarem d'acord. Jo crec que has de portar un porter amb garanties. Ja no tant... que també, la confiança que pot tenir Michel en Gazzaniga, que segur que... Però és que és lògic, són números i són resultats. Ara no està en el seu millor moment, sinó amb la confiança que té el propi Gazzaniga amb ell mateix.
I que aquesta setmana passada es veu que ho va passar força malament per les errades del dia de la
demà. Normal.
I que en circumstàncies normals, així com el dia del Llevant, després del Llevant, que crec que era Sant Mamés, ara no ho recordo perfectament, Michel li va dir a l'Ivakovic que no estava preparat i que no volia fer el canvi de porter, si hagués pogut posar l'Ivakovic divendres passat a Noeta, l'hagués posat.
Segur, aquesta inestabilitat en el jugador l'afecta i ell no està en el seu millor moment, ja es veu quan amb el que transmet a dins del camp, i té raons de pes per estar així, no se'l pot culpar. Per tant, amb les dificultats que comporta un mercat d'hivern, jo crec que el Girona deu estar buscant un porter de garanties que pugui donar rendiment immediat. Quin porter? Doncs un porter que tingui un bon domini amb els peus, també crec que és important, perquè Michel, tot i el resultat, ha vist, i crec que encertadament, que no vol renunciar, no?, a que el porter sigui el primer en aquesta creació de joc, en aquest protagonisme, i un porter que pari el que ha de parar. Ja sé que és un tòpic molt... però que no
regali...
No, sí, és que és antic, ja ho sé, ja m'he fet gran, però el porter ha de començar per parar.
Sí, és així.
Xavi, desempata, va, que en Toni voldria fitxar un porter de perfil baix i l'Eloi un altre que competís amb Gazzaniga.
Em costa molt, però és que... és que veient la història de Michel a la porteria, jo crec que no pensen canviar Gazzaniga. És que no ho sé. La veritat és que ara que tu em diguis això, que si divendres hagués pogut jugar l'Ivakovic hagués jugat, clar, aleshores és perquè té algun dubte en Gazzaniga i llavors sí que caldria algun porter amb cara i ulls per poder ser titular quan li demanés.
Va, ja que ho has introduït, Toni, ja per anar acabant, has dit que t'agradaria més reforçar d'altres posicions.
Home, no hem parlat...
Quins llocs i quants fitxatges?
Jo davant. Jo crec que ja des de l'any passat, al mes de maig, ja se sabien les mancances que tenia la plantilla i crec que no s'han reforçat les mancances que hi havien. Però jo m'agastaria cèntims amb un bon davanter. Amb un bon davanter.
Oi.
Perquè ara també hem de tenir en compte que perdem amb en...
Unagi.
A l'Unagi el perdem, que si, bueno, la selecció de Marruecos té molt bon equip i si arriba realment lluny ens podem trobar que fins a mitjans de gener no el tinguem.
Sí, fins després de l'Espanyol.
I crec que en aquest moment l'Unagi és poder el jugador referencial del Girona.
Sí, també la figura del nou, la figura del gol, no? que ja portem temps que costa tant. Crec que va caure bé, el Girona va arribar
el primer partit
marca. Ja se'l veu que té grans condicions, però sí que s'ha anat diluint una mica en els últims partits, no? Fins i tot l'últim, diuen que crec que estava malalt,
panxa,
o així va tenir un paper molt testimonial, no? Per tant, crec que és una de les posicions que sí que s'hauria de reforçar, complicada de fitxar, perquè al final el gol és el que es paga, i més en un mercat d'hivern no tens tantes opcions. I després, bueno, també se n'ha parlat molt, no?, del lateral, de la línia defensiva, que ja s'ha vist aquest principi de temporada, quan hi han hagut baixes, que encara n'hi han. Michel ha tingut la sort que Arnau ha encaixat de forma espectacular. Crec que Unagi està en el top 1 i després per darrere, en quant a importància per a Mitchell i per l'equip, ve Arnau Martínez. Per tant, però jo crec que necessita també una figura que et pugui jugar, crec, de lateral esquerra, de central esquerra, per tant, un futbolista esquerrà.
En principi, les previsions són que puguin venir 4 o 5 jugadors. El que passa que ja sabem que, què passa al mercat d'hivern, que a vegades comences amb moltes il·lusions i al final...
Molts noms i al final res. Acabes de... Què és el que va passar la pretemporada passada?
Ha de venir un porter segur per substituir l'Ivakovic, central, com deia l'Eloi, o lateral esquerra, potser últimament... van més per tenir un lateral a l'esquerra, un o dos pivots, perquè segurament marxarà Solís, i Echeverri, que aviam si al
es torna,
final...
Es torna a parlar, sí.
Sí, que al final doncs pot tornar a venir. Hi ha una última qüestió, Toni, Eloi, parlàvem de la figura d'Unagi, qui ha de ser el seu substitut d'Unagi aquests 4 o 5 partits que perdrem amb Marroquí?
No ho sé, no ho sé.
Eloi.
No ho sé, Eloi, tu en saps més.
No, deia que fos ell. Sí.
Que difícil substituir un jugador així, però jo crec que per impacte, per qualitat, per currículum fins i tot, hauria de ser Lemar, un jugador que ha jugat al màxim nivell, que s'espera molt d'ell, que si les lesions el respecten, tots pensem que pot marcar les diferències, igual que ho està fent Unagi, per tant... podria ser que fos una mica ell.
I que pot jugar diumenge, tot i ser cedit per l'Atlètic de Madrid, no hi ha clàusula de la por, per tant, Tomàs Lemar podrà jugar diumenge contra l'Atlètic de Madrid aquí a Montilivi.
Has esgotat el temps del Girona Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.
Toni Soler, t'ho has passat bé?
Home, genial.
No hem solucionat genial. Res, no hem fitxat cap porter, hem explicat que ets prou gatzaniga, hem descobert però que l'Eloi no ho és tant.
El fet de tenir una companyia amb dos monstros com sou vosaltres, això sol ja val la pena venir.
Per cert, Eloi, com va anar diumenge passat, que vau jugar el partit de la Marató, veterans del Llagostera contra veterans del Girona, vaig jugar a mitja part amb cada un?
No, vaig jugar, vaig triar el Girona, tot i que del Llagostera, ja ho vaig explicar, el mateix partit li guardo un record especial i sempre vaig estar molt ben tractat allà. Va anar molt bé, un derbi gironí dels d'abans per una bona causa que era que la recaudació aniria per la Marató i vam acabar amb victòria, que sempre també fa il·lusió i és important.
Molt bé, adéu-siau. Gràcies.
Adéu-siau.